Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Montse Manent. Anem a repassar els titulars del dia d'avui. L'Ajuntament de l'Escala ha tornat a instal·lar les xarxes de protecció a Riells per evitar que el vent i els temporals s'emportin la sorra. S'han instal·lat just abans del temporal de llevant que ens està afectant les últimes hores. Protecció Civil demana precaució per l'arribada del temporal. Avui encara serà un dia d'interval amb algunes precipitacions. Acabada la instal·lació del nou terra a la zona infantil de la plaça de les Escoles, també s'han reforçat les zones que tenen més desgast. El proper mes de gener es començaran a executar els 11 projectes guanyadors dels pressupostos participatius. Segons les previsions, estaran acabats en 3 mesos abans de Setmana Santa. Ara us deixem amb la segona hora del Far parlant amb la pescadora valenciana Agueda Vitoria. Tot seguit l'interactiu parlant del projecte Be Part of the Ocean i la conversa entre la Cristina Cantal i en Jordi Piqué sobre jocs tradicionals. Després del Far, a les 6, informatiu local, i a les 7, el Notícies en xarxa d'àmbit general amb la Lali Giné, jo mateixa i Juanjo López, al control tècnic. Això és tot, gràcies per escoltar-nos.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Josep Maria Cano.
Ara fa una estona, al principi de programa, la Isabel ens explicava que 1.900 abonats de la zona de Palafolls s'havien quedat sense llum. Doncs bé, ara fa aproximadament 20 minuts s'ha sabut que 2.360 abonats de Cunit i Cubelles estan també sense llum. En concret, Són 2.360 abonats de Cunit, més 820 abonats a Cubelles. Per tant, uns 3.000 abonats a hores d'ara sense llum a la zona del Garraf. Informació de darrera hora. També, evidentment, s'han multiplicat les trucades al 112. 91 trucades s'han rebut relacionades amb els incidents del temporal. La majoria d'elles de la ciutat de Barcelona. Gairebé una de cada tres trucades són de la ciutat de Barcelona, seguida de Tarragona, Cornellà, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Alcanar, el Montsià, Olesa de Montserrat, Sant Boi i l'Hospitalet al Baix Llobregat i Cubelles, a la zona del Garraf. Aquestes són, a hores d'ara, les principals incidències que es registren o que s'han registrat al llarg d'aquestes darrers minuts, aquestes primeres hores de la tarda. De fet, el gruix del temporal, com dèiem, està previst que arribi des d'ara i fins la nit, i veurem quina és la seva afectació en forma de litres. Aquest migdia, 90 ja s'havien registrat al Cana. Altra cosa és l'afectació que pugui tenir al llarg d'aquestes properes hores, sobretot a l'Empordà i a la zona central del país, la Selva, el Maresme, el Barcelonès Nord, etc, etc. Amb ports tancats, Barcelona i Tarragona, amb els accessos tancats a alguna de les zones de càrrega i descàrrega de càrregues, i en tot cas pendents de si el vent finalment amaina i quina pluja ens queda, que jo crec que quan amaini el vent la pluja serà doncs bastant suportable, no pas l'estat del mar, que ha obligat a molta flota a quedar amarrada al port. No tota, ha sortit alguna barqueta, ens han dit aquest matí, però bé, la gros de la flota ha quedat amarrada de pesca, ha quedat amarrada a port. Qualsevol novetat, qualsevol incidència que pugueu veure, que conegueu, ens la feu saber, ens l'envieu en forma de missatge a Twitter, al FAR, i nosaltres ràpidament li donarem visibilitat a través de la vostra ràdio local. Gràcies per acompanyar-nos, estarem amb vosaltres fins les 6 en punt de la tarda, i ara parlarem, si us sembla, de projectes relacionats amb el medi ambient, el mar i la sostenibilitat.
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
I de fet el que volem és conèixer, per presentar-vos, un projecte que es diu Be Part of the Ocean i que ha de servir per recuperar el fons marí. Van.
Recuperar el fons marí amb esculls artificials. Avui coneixerem com es construeixen aquests esculls, quins materials es fan servir, quina és la seva funció, i tot això ho farem de la mà del propietari de Marrota Diving, un centre de busseig que doncs, el podem trobar al port de Torredembarra. I és que aquest centre, a més d'activitats subaquàtiques, doncs, també, com bé deies, han engegat diferents projectes per regenerar el medi marí. Aquest projecte, que es diu Be Part of the Ocean, i del qual ens pot parlar i molt bé el seu creador, Miquel Rota. Molt bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, gràcies.
Hem donat algunes pistes sobre què és aquest projecte, però crec que hem de començar explicant una miqueta què és Be Part of the Ocean.
Bueno, Be Part of the Ocean és forma part de l'oceà, no? Fer una mica en anglès perquè als meus fills els agrada internacionalitzar les coses i que sona molt bé, i bueno, és important, no?, també que se n'enteri molta gent. Llavors, bueno, jo, per explicar una mica la història, és que jo abans de tindre el centre de busseig em dedicava pues, al món de l'aquariofília marina, en plan industrial, per entendre'ns, o en plan gros, no? Em dedicava al muntatge d'aquaris marins grossos i això. I tenia, ja feia molts anys, 20 i pico d'anys, 25 anys d'experiència amb el cultiu de roca viva i com si diguéssim, com la vida colonitza amb un material adequat, no?, dintre el mar. Aquesta era la meva experiència. A partir d'aquí, l'any 2011, se'm va oferir la possibilitat de fer un balisament a Torredembarra. Uh-huh. I jo els vaig proposar que, en comptes de posar, com si diguéssim, de posar morts de ciment, un mort de ciment és un bloc de 100 quilos, rectangular amb una anella per aguantar les boies aquestes famoses grogues que els banyistes doncs, tenen com si diguéssim, com a senyalització de que els barcos estan en una banda i els banyistes estan en una altra, no? I en comptes de posar doncs, aquests morts de ciment, els hi vaig proposar fer un biòtop. Un biòtop és una casa per habitants marins, vale? Una casa per habitants marins pensada doncs, perquè des de les algues, els invertebrats, les esponges i els peixos ho puguin habitar. I a partir d'aquí pues, la cosa va agradar. I fa ja uns quants anys que tenim molta experiència amb això, gràcies a Repsol que ens va patrocinar la zona de Tarragona. I a partir d'aquí, pues, els meus fills que els agrada el tema i que tenen més energia que jo volen escampar més, i on no hi ha tanta influència doncs, per això hem creat o hem intentat, com si diguéssim, estem intentant donar a conèixer aquesta aventura a la gent, perquè el més important és que la gent hi cregui en general, no només la quatre gats, m'explico. És allò que et deia abans, que si la gent coneix i veu, la gent estima, i si estima ho cuida, no? I aquesta és la història una mica.
Ara abans de començar l'entrevista fora de micros, m'he quedat amb una frase que em comentaves i em deies, el mar és una sopa de bitxos purulant, i això, si la gent no ho entén, no hi ha manera de que això tiri endavant.
Sí, sí. El mar té dos defectes. Un defecte molt gran, que és blau, i sembla que sempre no passi res. M'explico? I ara, per exemple, s'ha posat molt de moda això dels plàstics. No, els plàstics, els plàstics. Els plàstics són un problema. Són un problema. Els microplàstics són molt més problema, perquè no es veuen. I el que no es veu és molt més gran i molt més problemàtic que els plàstics. Durant molts anys, molts anys, molts anys, s'ha abocat de tot, s'està abocant de tot, i descontroladament, perquè la gent a la cloaca del vàter o a l'aigüera, escolta, des de pintures fins a detergents, lejies, el que convingui. Les depuradores no filtren aquestes coses. No filtren. O sigui, no hi ha filtres mecànics que a base de carbó actiu que absorbeixin metalls pesats i que absorbeixin toxines. No és això. No són així. Valdrien horrorós. Els costos serien horrorosos. Llavors, abans era molt més gran. Als anys 70, quan hi havia pues, tots aquests tins que s'abocaven... Jo me'n recordo que el riu Anoia, jo sóc de Vilafranca, el riu Anoia baixava de color verd, un dia baixava lila, un dia baixava... O sigui, abans era molt pitjor que ara, no? Però ara encara és molt greu. I després un altre problema que s'ha anat descobrint amb el temps i que és la causa, crec jo, de molta mortalitat dels invertebrats. Els cranquets que hi havia a la platja, a la sorra, les tallarines, tot això que ha anat desapareixent, ara s'està descobrint que les cremes solars porten un producte que realment inhibeix, com si diguéssim, els invertebrats, els mata, no? Clar, tot això la gent no sé si no s'informa o no ho sap o no està... Perquè és difícil de veure, saps què vull dir? És difícil veure que una crema solar, quan tu te la poses, amb l'aigua se'n va, crea una pel·lícula i mata els crancs que hi ha a la sorra. Perquè com que no es veu, en canvi, els plàstics sí, no?
Però, i Miquel, tu deies que la gent que esteu al mar fa temps que això ho esteu veient. Com ho
molts,
esteu veient?
Molts anys, molts
anys. És a dir, què heu vist?
Mira, quan jo tinc 57 anys, vale? 56. I vaig... el meu pare l'any 63 es va treure el títol de submarinista. L'any 63, l'any que jo vaig néixer. I jo me'n recordo que quan ell era aficionat, pues, escolta, tots cap a mar, m'entens? I vam comprar una casa a Creixell, una casa, als anys fa 50 anys. Bueno, jo me'n recordo que jo era petit i sortia amb els peus plens de quitrà, però la platja estava plena de crancs, tallarines, coquets, de tot, m'entens? Va haver-hi els anys ja del boom, com si diguéssim, els anys 80, 85, 87... que és quan van crear els emissaris, els famosos emissaris submarins, i jo vaig atribuir en principi que la culpa, doncs, com si diguéssim, de la desaparició de tot allò era una mica dels emissaris, no?, de lo que s'abocava allà. Però després, ha resultat ser que és un compendi no només dels emissaris, sinó que pot ser molta influència de les cremes solars, de tanta gent d'anar a la platja. La crema solar les han prohibit. El 90% de les cremes solars porten un producte que mata els invertebrats, no? I les han prohibit a Hawaii, les han prohibit a Palau, les han prohibit a Austràlia, perquè allà es carreguen els arrecifes de corall, els esculls de corall, vaja. Llavors, als anys 80-90 va ser quan va realment desaparèixer tot, vull dir, a Torredembarra mateix hi havia tot el roquer ple de musclos, no hi ha ni un. I una cosa curiosa que he observat és que un biotop que està a 50 metres del roquer, a la boia enfonsada, que tenim unes boies enfonsades, allà sí que n'hi ha de musclos. Per tant, el que es carrega tota la fauna del roquer i de la sorra és algo que flota, que va a parar, com si algo que surt, vaja, Són conclusions.
Però això dels esculls, no sé si estàs d'acord, però ja fa uns anys que es van posant esculls artificials per la costa a Barcelona, recordo que fa un parell d'anys es va fer també a la platja de Llevant.
Sí, bueno, aviam, mira, en una zona arenosa, en una zona que aquí en tenim molta de zona arenosa, o sigui, posar un escull adequat, un escull amb material adequat i amb formes adequades, i això és el que em deies tu abans de la sopa, no? El mar és una sopa, sí. El plàncton, el famós plàncton i el fitoplàncton, si tu agafes aigua de mar, veuràs bitxos pululant a l'aigua. Molts dels bitxos necessiten algú, com si diguéssim, amb consistència per agafar-se i començar la vida. Clar, en una zona de sorra, un escull té molt de sentit i té molta atracció perquè realment no hi ha res més per agafar-se que allò. En una zona amb molta roca, amb molt de roquer, no té tant de sentit. És aquesta una mica l'explicació.
Els que tu proposes són uns esculls fets de carbonat càlcic.
Els esculls sí, tenen... Aviam, mira, els esculls estan fets de carbonat de calç, que el carbonat de calç és corall, vale? O sigui, aquí al Vendrell i a Vallvei, del Penedès, tenim les millors canteres d'Europa de carbonat de calci, 99% de puresa. Això fa 25 milions d'anys era un escull de corall. Fa 25 milions d'anys, fa uns quants anys, un escull tropical. Llavors, aquest material, barrejat amb un ciment natural, el ciment natural és el ciment ràpid, ciment romà, que és un ciment que es troba, el que jo faig servir, que és el millor, es troba sota el Pedraforca, eren substractes marins. El ciment romà, o el ciment natural, o el ciment ràpid, que és el mateix, té unes peculiaritats que és l'únic ciment que dintre mar, com si diéssim, en comptes de perdre facultats, s'endureix. I per això és perquè té un pH alcalí, com si diguéssim, i perquè no té ingredients, com si diguéssim, no té subproductes posats. És totalment natural, no? La seva base és magnesi, calci, i els romans el feien amb els cendres del Vesuvi. O sigui, és un ciment totalment natural. Això es barreja amb el carbonat de calç, i aquesta, com si diguéssim, aquesta, perquè si no podria construir-los, no? I aquesta mescla, com si diguéssim, és la que estan compostos els esculls.
Nosaltres hem parlat en alguna ocasió aquí al programa amb vostès i ens comentaven, no?, que aquest material, el carbonat de calci, doncs el que feia era reduir o, si més no, neutralitzar l'acidificació del mar.
Sí, però necessitaries... Sí, el problema... Jo vaig estar a l'any 96 a Maldives, Maldives, el primer any, i allà, era un dels primers viatges meus en llocs tropicals, i allà em vaig quedar, perplexa de lo increïble que era allò, no?, de la vida que hi havia allà. Vaig tornar al 98, i el 98 hi va haver el primer debacle. Es va morir tot el corall, tot, de la part nord de l'oceà Índic. O sigui, en riu tant del plàstic que hi pugui haver a mar. Aquell any, en una setmana, es van morir milions i milions i milions d'animals. Bueno, m'entens? No passa res. El carbonat de calç, I per què és per què et parlava d'això? Pues perquè ho atribueixen molt al fenomen del Niño, que s'escalfa el planeta. Però hi ha un altre problema molt greu, que és que quan no bufen els monzons, quan no bufa el vent, com si diguéssim, de l'Àfrica, tota la contaminació de lo que és la Índia i la Xina va parar sobre l'oceà Índic i cau pluja àcida, no?
Exacte,
i llavors acidifica l'aigua. Què passa? Que el corall, si l'aigua és àcida o no té un pH alcalí, normalment hauria de ser 8:1, 8:2, 7:9, vale? Però si està per sota d'això, inclús sota de 7.5 han trobat, i inclús neutre, inclús a vegades àcid, què passa? Que el corall no es recupera, no pot calcificar, no pot, com si diguéssim, créixer.
Això ho he vist, és espectacular. Durant un temps que vaig estar a Escòcia vaig veure com feien servir aquest carbonat de calci per netejar rius, llacs de la ciutat, i era realment espectacular, perquè estaven contaminats per pluja àcida, precisament.
Sí.
En tot cas, a més del material que feu servir, hi ha una cosa que és molt important i que s'ha de tenir en compte, que és la forma d'aquestes estructures que construïu.
Sí, he evolucionat amb el temps, eh? O sigui, primer, ningú inventa res en aquesta vida, eh? Ni els Beatles van inventar les cançons. No és veritat. També he fet música i sé de què va, m'entens? No t'ho dic perquè sí. O sigui, ningú inventa res. Tothom, d'algú que veu, modifica o intenta millorar, no? Llavors jo vaig començar fent esculls molt semblants a formes gaudinianes, per entendre'ns, no? Amb el que hi havia, intentant-ho millorar. Pues, si era quadrat, jo ho feia rodó. Si tenia forma com si diguéssim rectangular, jo la feia cònica, vale? Anava millorant. Però em vaig donar compte que realment aquestes formes dintre l'aigua, hòstia, tenien dos defectes, no? I a partir d'aquí, pues, ho he anat millorant amb la seva, com si diguéssim, rugositat, vale? Perquè hi ha un problema amb uns eriços, amb uns eriçons de mar, eh? I després també ho vaig millorar amb el material. Primer feia servir ciment normal, vale? D'obra marítima, que també té un pH adequat, però no és natural, m'explico. I després també ho vaig millorar amb les formes, que hi va haver un moment que vaig dir, hòstia, vull fer alguna cosa que quan passin 2 anys o 1 any no sàpiga si és natural o artificial, perquè una forma, com si diguéssim, gaudiniana sempre serà una forma gaudiniana dintre l'aigua, no? En canvi, doncs, ara realment estic imitant doncs a formes coral·lígenes o formes de roques amb molts més forats, molt més porosos, per entendre'ns, amb moltes... O sigui, es tracta de fer un material adequat i fer el que jo construeixo és com un laberint perquè el peix, com si diguéssim, petit, sobrevisqui al peix gran i així la cadena, m'entens, atròfica, tingui més possibilitats. Eh? Es tracta de fer això, simplement.
Miquel, un dels punts forts dels mars, una de les seves virtuts, és que acaben assimilant gairebé tot allò que els hi arriba. I dic gairebé perquè hi ha coses que, malauradament, com hem sabut aquests dies, no. Però durant anys s'ha fet biotops no és un invent nou, fins i tot s'han arribat a enfonsar vaixells, s'han arribat a enfonsar cotxes, s'han arribat a enfonsar fins i tot piscifactories metàl·liques, perquè, o el pont del petroli de Badalona, no? Que se sap que a la seva estructura metàl·lica, doncs al final el mar l'assimila i acaba sortint doncs natura i acaba doncs sent utilitzat per posar-hi els ous i totes aquestes coses. Ara, per què canviar? És a dir, per què aporta aquesta proposta que tu fas, aquesta realitat que tu ens expliques?
Mira, quin és el problema de la gent per estimar-se una cosa? Quin és el problema, no? El problema és que si la gent no veu, com si diguéssim, la vida, si la gent no veu la vida, no l'aprecies. Si no l'aprecies, no te l'estimes. I si no l'estimes, no la cuides. ¿Vale? Això és la meva teoria. Què fem amb els esculls aquests nosaltres? Estem fent un granet de sorra amb una platja d'arena. Eh? O sigui, no estem solucionant molta cosa, m'explico. El que passa que quan, per exemple, hem fet un parc a Altafulla amb 15 esculls d'aquests i portem els col·legis a veure aquests esculls i portem els regidors a veure aquests esculls i portem la gent, els turistes, a veure aquests esculls, clar, com que les possibilitats de vida allà són molt més grans, perquè els peixos tenen moltes més possibilitats d'escaquejar-se, per parlar així fàcil, no?
Sí, sí.
La gent veu molt de peix. Vale? Si tu veus molt de peix, dius, hòstia, això que jo em pensava que era aigua, resulta que té vida. Llavors és quan tu et preocuparàs de dir, hòstia, no tiro l'ajia al vàter, perquè si tiro l'ajia al vàter se'n va al mar, i l'ajia és molt contaminant per l'aigua de mar. Aquesta és la meva filosofia. O sigui, jo no puc arreglar res si no s'arregla la base, m'explico? Mm-hmm. Si la gent no entén que ha de cuidar el mar des de casa seva ja, no des de que es banya a la platja i diu, oh, quin dia més maco, avui sí que fa bo, i quin mar més blau, m'explico? Aquesta és la intenció, aquesta és la intenció. I llavors ens aprofitem també, pues, amb zones de molta sorra, pues, un material adequat, amb moltes possibilitats de vida, perquè hi hagi peix. És així de fàcil, és el que tu has dit, hòstia, un pont de ferro s'enganxa a la vida. Escolta, l'atracció, un barco s'enganxa a la vida, sí, però això amb el temps es deteriora i no deixa de ser, entre cometes, un contaminant. En canvi, el que nosaltres intentem o estem posant a l'aigua, hi pot haver gent que digui, hòstia, això no és natural. Molt bé. Quantes coses no naturals hi ha a la Terra? Pregunto jo, eh? Quantes coses no naturals hi ha a la Terra? Què hem fet al mar? Pescar? Tirar-hi la merda? I banyar-nos? Això és el que hem fet al mar, la gent. No hem fet gran cosa més.
Per tant, tu...
El mar és el principi de la vida, eh? O sigui, sense el mar no existiríem. I si el mar es mor, ens anem a prendre pel sac nosaltres, directament.
Doncs aquesta és la proposta que avui estem coneixent de la mà de Miquel Rota, aquestes estructures de carbonat càlcic que serveixen perquè la vida s'hi enganxi, perquè els peixos hi posin ous i perquè d'alguna manera puguem entre tots ajudar a recuperar part del que ens hem estat enduent al llarg dels segles, amb especial insistència, als darrers anys. Miquel, ens aturem un moment, serà qüestió només de 3 minuts i tot just després de 2:15 seguim parlant, d'acord?
Molt bé, moltes gràcies, eh?
Doncs, no, a tu per acompanyar-nos. És només un instant. Fins ara. Ara tornem.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Emprendrem una aventura carregada d'emoció. És moment de somiar lliures, de sortir amb decisió i descobrir un nou horitzó. Escrivint un nou guió. Omplirem tots els camins amb petjades d'il·lusions. Buscarem en els somriures l'esperança i l'esforç i cantarem a ple pulmó. Cantarem a tot el món. Som la força, som llibertat. Som el crit dels qui van fer callar. Resistint, units amb seny i rauxa. Som i serem el nostre cant. Som la força, som llibertat, som el crit dels qui van fer callar. Resistint, units amb seny i rauxa, som i serem, unim el nostre cant. El dron renaixerà com el fènix al sol vol. Una escletxa en la tempesta d'on deix un raig de sol i quedaran en el record històries de lluita i de dol. Encendrem nova esperança en un silenci heretat, ressorgint entre les cendres mortes d'un temps passat. Per tots els que van lluitar, per tots els que lluitaran. Som la força, som llibertat, som el crit dels qui van fer callar. Resistint, units amb seny i rauxa, som i serem.
democràcia. Tenim el futur a les nostres mans. Sí a la il·lusió. Sí a un nou país. Sí a la República Catalana.
Som la força, som llibertat, som el crit dels qui van fer callar. Resistint, units amb set i rauxa, som i serem.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Parlant amb en Miquel Rota, creador del projecte Be Part of the Ocean, amb qui estem presentant aquesta iniciativa de posar esculls construïts amb elements naturals al fons del mar.
Un projecte que, de fet, vol continuar en un futur el seu fill, en Max Rota, qui actualment és el project manager d'aquest projecte, el projecte líder, i el que volen fer doncs, és expandir el projecte fora d'aquest àmbit en el qual treballa, en Altafulla, Torredembarra, tota la costa daurada. El saludem.
Doncs, Max Rota, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Amb la voluntat de seguir la feina començada pel pare, d'alguna manera, no?
Sí, bueno, és el que, diguéssim, s'ha mamat tota la vida, no? No, bueno, és el que ens ha ensenyat. Tenim la sort de poder veure que el que fem és una cosa que funciona. Llavors, la nostra idea és una miqueta poder donar-ho a conèixer al món i que ho valori.
Una pregunta per tots dos, tant per tu, Marc, com per tu, Miquel. El projecte, no sé si pretén evolucionar en un futur, en Miquel en parlava de bueno, com ha anat perfeccionant no, aquests esculls, no sé si en un futur el projecte ha d'anar cap a un altre puesto, ha d'anar cap a un altre vessant, evolucionarà el projecte?
El projecte, bueno, primer de tot aclareixo una cosa.
Digues.
Jo sóc el creador dels esculls. Mm-hmm. El meu fill és i la meva filla són els creadors de Big Part of the Ocean, vale? Ah,
sí.
Sí, l'expansió la van fer ells. Jo estava expandit. Escolta'm, no, el projecte, si t'ho explico bé, va ser una mica als anys 2011-2012, quan vaig començar, va ser una mica per casualitat. Vale? Després de la crisi famosa em van proposar balisar Torredembarra i jo vaig proposar això a resultes d'un gran escull artificial que jo volia construir. I a partir doncs, d'aquell gran escull artificial van sortir els biotops petits. O sigui, perquè en principi va sortir per fer bullir l'olla, que se'n deia. Encara estem amb el projecte gros, que és una muntanya submarina de carbonat de calç. Vale? Això és el projecte gros. I llavors els meus fills el que volen, amb aquesta història del Biport of the Ocean, és sortir una mica de la zona d'influència de Torredembarra, o sigui, la zona d'influència on ens han patrocinat una empresa que és Repsol, que ens ha patrocinat tots els esculls, 150 esculls portem. Mm-hmm. Per això diu el Max que funciona, perquè ho hem vist que funciona, perquè ja fa molts anys que ho estem fent i veiem els resultats. Doncs el que volem fer, el que poden fer els meus fills, sobretot, és expandir-se a nivell de donar-ho a conèixer i, sobretot, que ho coneixi la gent. Per això hem fet això d'Albert Camí.
Per això d'Albert Camí, que, per cert, Max, porteu, no sé si gairebé el 50%, no?, dels diners
sí.
que demaneu?
Sí. Això portem ja... bueno, estem contents, de moment, però queda molt pel davant, no? Falta també la meitat de dies, així que podríem dir que estem a la meitat.
I digues, perdona.
No, era per respondre ja també el que deies de cap a on volem evolucionar.
Uh-huh.
Per nosaltres, vale, el més important ara no és el fet de donar a conèixer el que fem, és el fet d'arribar a la gent, perquè el que volem és arribar a un nivell de sensibilització, de consciència amb el medi en el que vivim, en el que per nosaltres és la nostra vida, no? Que és el fons marí, és el mar. No se l'ha cuidat fins ara, vale? I per nosaltres és un moment, ara que el món, ara que la societat està agafant consciència sobre el planeta, no? Mm. Amb això del canvi climàtic, el mar, pues, amb els plàstics... els recifes artificials són una petita cosa, això és una cosa que és, és el que volem evitar és el canvi del sistema convencional del balisament, ja que moltes vegades pequem de les coses fàcils, no? I no ens en donem compte del dany o de la pèrdua, diguem, que podem generar en un futur, no? Els arrecifes artificials són una manera de contribuir a la conservació i regeneració del nostre fondo marí i, com et dic, d'arribar a la gent. Els creem parcs per poder educar, per portar nens, perquè vegin el que hi ha, perquè ho estimin, perquè ho cuidin.
Sí, els
espero. Llavors, l'evolució d'aquest projecte és arribar a això, a poder sensibilitzar, a educar, a que es miri el mar d'una altra manera.
De fet, sensibilitzar, conscienciar la ciutadania és un dels objectius del projecte, però un altre objectiu, i que a mi em sorprèn molt, és el fet de, bueno, voleu contribuir a l'augment de l'activitat turística. Amb això, el que aconseguim per una banda no ens ho carreguem per l'altra? És a dir, clar, l'arribada de turistes no poden malmetre els esculls?
Bueno,
No és que busquem més turistes, no és que busquem més turistes. Busquem atractius turístics. I un atractiu turístic és com ensenyar com si diguéssim una muntanya, és el que deia abans, no? Si la gent no... Espera,
un museu.
Si la gent
veu... És un atractiu turístic, no? Un museu, però alhora ensenya. És a dir, que la gent ho pugui malmetre o no, dependerà de la gent que els porti a veure aquests esculls, que els digui què es pot fer i què no. Al mar, una de les normes és que no es pot tocar les coses, estan per mirar.
Sí, una mica és això el que us explicava abans també, de que nosaltres el que intentem amb això és que el turisme, doncs, si veu, aprecia, si aprecia, cuida, i si cuida s'ho estima, no? I llavors, o al revés, si s'ho estima ho cuida, va? Llavors es tracta d'això.
Un dubte, i on poseu, és a dir, qui decideix on es posen aquests esculls? És a dir, amb quin criteri es posen en un lloc i no en un altre?
Bueno, molt fàcil. Primer de tot, es fa uns estudis de la zona. No totes les zones són aptes, vale? Ja sigui per tema de temporals, per moviments de sorra, corrents, etc. I el que intentem... Una cosa és el balisament. El balisament, més o menys, si saps com funciona, una boia va cada 200 metres,
sí,
vale? Segons la llei. Llavors, tampoc és que puguis triar molt on ficar-ho. Sí que tries el lloc exacte, ja que nosaltres els col·loquem un per un. Sempre mirem que estiguin en zones on les Poseidònia i tot això no es vegi afectada. O sigui, a la sorra o a sobre de les lloses, que estan, diguem, sobre pedra, on no hi ha res. Vale? On no hi ha animals, ni flora, ni fauna, ni res que se pugui desperdiciar, perquè ens ho entenem. Les condicions, això ja et dic, entren els nostres oceanògrafs i aquí és un tema, ja et dic, les condicions del medi pues, o són més favorables o no. No és que els fiquem on te vulguem.
Correcte. Escolteu, dèieu, dels 15.000 euros porteu gairebé la meitat. Com hi pot col·laborar la gent? És a dir, on trobarà la pàgina, el link, el que sigui, per poder fer les aportacions econòmiques i arribar a aquesta quantitat que us heu...
Bueno, això és a la pàgina de Verkami,
sí?
Que és una pàgina de crowdfunding, que, com dius, és un tipus de micromecenatge. No són ben bé donacions, són aportacions, perquè la gent rep coses a canvi. Vale? Ja pel simple fet de participar-hi, entren doncs, dins d'un sorteig d'un cap de setmana en un càmping que és el càmping Estel, que col·labora amb nosaltres, i aquest cap de setmana sortir amb el catamaran, sí, doncs, a veure els parcs de biotops. I després, doncs, per cada aportació a part, hi ha una recompensa. El nostre objectiu, ja et diria, és que la gent, és la difusió, és que la gent entri i es llegeixi i vegi què és el que fem. No tant com que aportin, que llavors, home, al final sí que el que esperem és que surti, no, el projecte, que la gent, si els hi agrada, doncs hi participin, però el que jo vinc a demanar més és una miqueta del que ens donin l'oportunitat de mirar-s'ho.
De convèncer-los, cosa... deixi'm convèncer el que diria aquell.
Sí.
Eh? Diria per
sí,
aquí.
Sí, sí.
Escolta'm, a la web vostra quina és? Recordem-la.
naturalartriff.com.
Sí? naturalartriff.com, digues.
Sí, aquí és on hi ha l'explicació una miqueta dels projectes que portem.
Fantàstic.
No, no és el projecte aquest, és, o sigui, dins de, nosaltres estem creant una associació, la qual té diversos projectes, vale? Un d'ells és aquest que hem llançat a través de Verkami, vale? Que és el Be Part of the Ocean, sigues part de l'oceà. Llavors, la pàgina web no seria aquesta per veure aquest projecte, seria anar a Verkami.
Correcte, Verkami directament i a partir d'aquí
sí.
Buscar el Be Part of the Ocean. Max, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i molta sort amb la iniciativa, que vagi molt bé.
A tu, moltes gràcies.
Miquel, ha estat un plaer conèixer-te aquesta tarda i poder donar visibilitat a aquesta iniciativa i a la passió que tens per la recuperació marina. En seguim parlant i, evidentment, col·laborant per donar visibilitat a la proposta. Et sembla?
Perfecte, perfecte. Moltes gràcies i moltes gràcies als oients d'aguantar el rotllo que els hi...
No, home, no, si hagués estat un rotllo t'hagués penjat, no pateixis.
No, ja ho sé, ja ho
gràcies,
ja ho sé.
Miquel.
El que passa que...
Que vagi
a vegades...
bé.
Molt bé, adéu.
Fins ara, a reveure. Doncs, bueno, ja està, mira l'orquestra.
Segueix la llum del far.
I avui tenim, de fet, interès i pressa per anar a la Comunitat Valenciana per poder saludar a l'Àgueda Vitòria. Àgueda, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona vesprada.
Com estem?
Molt bé, com sempre.
Abans...
Ara en la flota amarrada, però
sí.
És temporal, però bé, sí.
I amb algun port tancat, que sí?
Sí, 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 està la cosa marejada, però sembla que demà ja va millorant.
Bueno, a veure, València i Sagunt ens deien que són els que ara, a hores d'ara estan
sí.
Tancats.
Sí, sí, la flota pesquera a molts ports s'ha quedat també, perquè avui no hi havia manera d'eixir, i ahir ja tampoc.
Bé, en tot cas, aquesta és la realitat d'avui. Parlem de la realitat de futur, que passa, sens dubte, per la formació i l'aprenentatge, i crec que d'això avui ens portes notícies.
Sí, és simplement informar-vos, perquè pot ser de l'interès de molta gent, que a través del programa MedTour de la Red Natura 2000, el programa de formació per al turisme sostenible en llocs que formen part de la Red Natura 2000, ja per al pròxim any, a partir de principis de 2020, una sèrie de cursos que a la formació és completament online i són completament gratuïts, que poden ser de l'interès de gent que treballa al sector turístic al litoral o en qüestions d'educació ambiental o en temes de pescaturisme. Es fan a través de l'Institut d'Ecologia Litoral, que sí. Podeu veure a la web ecologialitoral.com, i ja pues, des de la Red Natura 2000 com a espai d'oportunitat per al turisme. Pescaturisme en espais marins de la Red Natura 2000, desenvolupament d'itineraris interpretatius en espais de la Red Natura 2000, comunicació ambiental de la Red Natura 2000 marina, canvi climàtic i la seva repercussió en els espais marins de la Red Natura 2000. I molt important, encara que només entren un número determinat d'embarcacions, suposo que serà per ordre d'inscripció, de Múrcia, Andalusia i el País Valencià, n'hi haurà també un servei gratuït d'assessorament, ja dic, per a un número determinat d'embarcacions per al desenvolupament d'activitats de pescaturisme.
Molt bé.
Tots aquests cursos i tot això a la web de l'Institut d'Ecologia Litoral.
Aquells que estiguin interessats, que entrin i vegin les condicions i aviam quina possibilitat tenen de poder, i si no, doncs que prenguin nota i aviam si podem aplicar altres iniciatives d'aquestes característiques, iniciatives al voltant del món de la formació, també per aquí, per la nostra zona. Home, està molt bé.
Correcte.
I tot sí. Per obrir nous camps de treball, eh? És a dir, la pescaturisme, per exemple, o el disseny de rutes, és a dir, nous sectors relacionats amb el món de la pesca, però que no siguin exclusivament pesquers.
Correcte. I també com a formació complementària a gent que ja exercís la seva feina des del sector turístic a aquests entorns, però que mai havia contemplat potser la part ambiental de la feina que fan o el com complementar, o que no siga anar molt més enllà del turisme de sol i platja i buscar altra manera d'explotar de manera sostenible a aquest recurs que no deixen de ser les platges i el nostre litoral.
Interessant proposta, la de trencar aquesta imatge de sol i platja tan antiga i que es posa, que vols que et digui, sincerament, eh? És una imatge que es posa. Escolta'm, i també una qüestió relacionada amb una campanya de Peix del Grau, a la cofradia de Castelló.
Sí, correcte. I vos ho conte, per veure si sí, condueix una miqueta l'exemple entre Vinga. Altres ajuntaments. Ha sigut, és una campanya que l'any passat va ser la primera volta que es feia, este any encara aplegarà a més centres escolars i a més associacions de Castelló, i la llança des de la regidoria de consum l'Ajuntament, i la campanya és per Nadal, Peix del Grau, i el que vol és incentivar de cara a les dates de Nadal el consum del peix de proximitat de la pròpia confraria d'allí, del Grau de Castelló. Aleshores, què és el que han fet? Han fet, per un costat, aquesta campanya dirigida a escolars, a tots els centres de Castelló, han aplegat a vora 1.000 alumnes i encara durant els dies que queden de desembre participaran més alumnes encara. I què és el que fan? Fan una visita guiada a la subhasta, coneixen i tasten el peix, que això és molt important, no és només que miren el peix passar per la cinta, sinó que també tasten diferents peixos ja cuinats, coneixen com són les barques, les embarcacions, les arts de pesca. I això també s'ha fet en persones adultes de més de 30 associacions de la ciutat, i també es preveu una participació de vora 1.000 persones. I el que busquen és això, no? Posar un poc en contacte a la població en el sector pesquer, perquè pensem quants pobles, quantes ciutats tenen el seu moll pesquer, i la gent sap que això està ahí, però no va.
Clar. Ostres, doncs...
I aquestes coses... Eh? Digues.
No, digues.
Bueno, aquestes coses, clar, són interessants. És interessant aprofitar dates assenyalades, com per exemple el Nadal, i és molt interessant això, que aquesta campanya vagi molt més enllà del consum, no? No és només que en el supermercat hi ha un stand o una pegatina que et diu que per Nadal consumisques peix de proximitat, sinó anar més enllà, donar a conèixer quin és l'origen d'aquest peix, qui l'ha pescat, com és el procés de la subhasta, no? Aprofitar tot això. I és una cosa que també s'hauria de copiar, per exemple, en tots aquests events gastronòmics que es fan al voltant d'algun producte estrella en qualsevol port. El llagostí de Vinaròs, la gamba roja de Dénia, tot aquest tipus d'events, o l'anxova de l'Escala, el que siga en cada lloc,
sí?
No haurien de quedar-se únicament en eixe incentivar el consum, en eixe veure només el producte, no? Sinó que s'haurien d'aprofitar eixa oportunitat i tot eixe rebombori que s'organitza quan hi ha una campanya d'estes, per anar més enllà, per conèixer el productor, per conèixer les barques, per portar a la gent a la subhasta, a la llonja, que xafen el port. Aquestes coses no poden desaprofitar-se.
Estirar la gent cap al sector de la pesca perquè el coneguin i l'estimin. Àgueda, em quedo amb aquesta idea. Bona iniciativa la que s'impulsa des de Castelló.
A veure si es copia.
A veure, faré una escandalla aquesta setmana. Si ve que algun ajuntament ho copia, t'ho faig saber, vale?
Vinga, perfecte. Vinga. Moltes gràcies.
A tu, un petó. Fins després.
Adéu, bona setmana.
Igualment. I mentretant, per la finestra, veiem com segueix plovent. Diríem que el vent ha minvat una mica la sensació, almenys a hores d'ara. Clar que és de nit i també... Veus? No, ara em diuen els companys que tenen un grau de visibilitat més ampli que el meu. M'han dit que no sé què una mica. Però m'han dit que no, que el vent segueix. Volem saber quina afectació i com està afectant a les zones de costa, la platja, el litoral, tot aquest temporal. Per això saludem el senyor, el responsable de Guàrdia de Protecció Civil, el senyor Xavier Sáez. Senyor Sáez, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
A hores d'ara, quina és la situació, què s'ha viscut al país i quina és la situació que tenim al litoral de Catalunya?
Doncs bé, si ens centrem sobretot a la part litoral, doncs podríem dir que sobre la part on s'han acumulat més litres, ara mateix on ha plogut més al llarg del dia d'avui, és la zona del Baix Ebre i el Montsià. En aquesta zona s'han arribat a l'estació Alcana, s'han mesurat més de 100 litres per metre quadrat. D'acord? I per la que fa la resta de litoral, doncs les quantitats oscil·len entre els 20 i els 40 litres actualment. Potser 50 en algun lloc, 10 en un altre. D'acord? Però de moment el mapa de precipitació és que on més ha plogut és al sud i on menys al nord. Ara actualment les àrees més actives de precipitació es situen sobre el litoral i prelitoral de Barcelona i Tarragona. I el que es preveu en les properes hores és que es vagi desplaçant cap a les comarques de Girona.
Per tant, la lògica de que el Montsià hagi plogut molt és perquè ha estat dels primers llocs on ha començat a caure, el Baix Llobregat perquè els hi deu haver tocat la Xina, però això en principi ha de seguir el recorregut cap al nord, Maresmes, Selves, Empordàs, tota aquesta banda d'aquí que fins ara han registrat poc i que ara començaran a registrar aquestes precipitacions Exacte. Importants, no?
Sí, sí, ara fins aquesta mitjanit seran les zones on plourà més. Existeix la possibilitat que puguin arribar també a acumular un total de 100 litres en 24 hores.
Sí.
I és un episodi que a partir d'aquesta mitjanit anirà clarament a la baixa.
El vent?
El vent justament ara acabem de parlar amb el servei meteorològic i ens han informat que el vent seria el meteor que abans aniria a la baixa.
Perfecte.
El vent ara sí que podem dir que ja ha tocat sostre, i així com la precipitació i l'onatge es mantindran en un nivell alt fins a aquesta mitjanit, el vent es pot dir que ara ja va de baixa. Ara ja comença a anar de baixa. S'esperen ratxes més fortes a les que hi ha hagut al llarg del dia d'avui.
I el que hem vist aquest migdia, algunes informacions de temporal de mar molt important a la zona de l'Empordà, amb onades de fins a 8 metres.
Sí, exacte. És la zona més afectada, o sigui, clarament la zona on l'onatge està sent més alt és a la costa nord de Catalunya, a la costa central està sent bastant fort també, i on menys a Tarragona cap avall. De fet, les dades, per exemple, del Cap de Begur, indiquen una mitjana d'altura de les onades a 5 metres, l'ona més alta registrada és de 8,75, gairebé 9 metres. A Barcelona l'alçada mitjana d'aquestes onades és de 4 metres i a Tarragona de 2 metres. D'acord, sí, que la zona amb més onatge seria al nord.
Per tant, una mica el resum és terres tarragonines, terres de l'Ebre, la cosa comença ja a remetre. Empordanesos, prepareu-vos que us arriba. Aniria per aquí el Temilla.
Sí, seria la zona on caldrà estar més atents a partir d'ara. Bueno, ara encara queden algun nucli actiu entre el tarragonès i el barcelonès, a tota la costa aquesta encara tenim precipitacions importants, però la tendència és que es vagin concentrant cap a les comarques gironines.
Alguns arbres caiguts, bé, el de sempre, no?, que hi ha vent, el vent sempre és molt emprenyador i acaba generant la caiguda d'arbres, del catenaris, aquest cop no ens ha tocat viure.
No, de moment, fins a les 4 i mitja, per exemple, les trucades al 112, hi havia unes 91 trucades al 112, la majoria eren això, per caiguda d'arbres o inundacions de baixos, i pel que fa al transport públic, si hi ha algun retard a Rodalies, per exemple, però no hi ha cap incidència greu en el sentit això, de cap caiguda de catenària ni cap línia tallada. Els transports públics funcionen.
I finalment, una qüestió més, quan acaba tot això?
Això acaba. La màxima intensitat de l'episodi està previst que acabi al voltant de mitjanit. Va. Aleshores començarà a baixar gradualment al llarg del matí i migdia de demà, d'acord? El que primer acabaria seria el vent.
Sí.
Demà al matí ja pràcticament no farà vent, no farà un vent normal. La precipitació també tindria tendència a acabar cap al migdia i el que acabaria una mica més tard cap a la tarda seria l'onatge.
Doncs, en tot cas, fins demà al migdia tarda tenim temporal de vent i mar aquí a la nostra... Bueno, vent no, de mar a la nostra zona. Senyor Sáez, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Xavier.
Molt bé, a vosaltres.
Cuida't, a rever, fins després.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I abans de saludar en Martí Cadellans, Isabel, tenim darrera hora d'afectació del temporal de mar, no?
Sí, en aquest cas a la localitat d'Arenys de Mar. El primer ensurt de la llevantada ja s'ha fet visible, i és que la platja de la Picòrdia s'hauria inundat fins que la riarada no ha aconseguit fer-se pas. Fins allà doncs, ha calgut l'actuació dels bombers d'Arenys de Mar, que han fet servir la maquinària per tal de fer el buidatge de l'aigua de la platja. En aquest cas s'ha obert també el pas del Bareu. Segons les últimes informacions, a hores d'ara la cosa estaria normalitzada, però això és el que ha passat a primera hora de la tarda a causa d'aquest temporal de llevant.
Doncs caldrà veure si ha afectat, no?, a la base nàutica, al restaurant, al Bitàcora...
On estarem el cas i ho explicarem.
Vale, doncs ja ho explicarem. Ara mira per la finestra, el noi aquell que reteja els vidres, pobre, li han deixat... Martí Cadellans, què tal? El saludem, no? Endavant. Fes-ho tu, que fas cada dia, va.
No, cada dia no, cada setmana ja en tinc prou, eh? Martí Cadellans, què tal, com estem?
El canto, eh?
Que va de canto. Escolta, Martí, com ha anat avui? Heu sortit a pescar o no?
No, pel temporal que hi ha a l'Arenys de Mar de la comarca, no s'ha pogut sortir a cap port d'aquí al Maresme.
Per tant, no hi ha hagut avui activitat, no hi ha hagut avui activitat pesquera, no?
Activitat pesquera, moviment sí que hi ha hagut, perquè a la cimera he intentat sortir, però a les 8 de la matí ja estava al port, sortit a les 7 i a les 8 ja estava al port, els 4 sonsaires també ho han intentat a les 8 i a les 8 i 20 ja estaven a port, tot i que els únics que han intentat sortir no han pogut pescar.
I què heu fet avui, llavors? És a dir...
Pues mira, tothom ha pogut fer les coses, que ha pogut treballar a la barca, que tenia que fer alguna feina, l'ha fet, els pescadors, i els que treballem en el port, pues mira, a part d'això, que avui ja començava la veda dels sardinals, avui ja no hi havia sardinal, avui ja no n'hi havia cap, pues també tenien que baixar més tard a les 9, que a la subhasta dels fons tenen a les 9, però ja com que ens hi promem,
sí.
Hi ha la gent que tenien que vindre a comprar de fora d'Arenys, que són els valls mallorquins grossos, hi ha en convidació meva, també amb ell, amb els pescadors, i hem anul·lat el dia de pesca directa.
Molt bé. Doncs, mira, heu passat un dia tranquil. Sí. Martí, bueno, ja et parlem la setmana vinent, quan hi hagin més novetats, si et sembla.
Bueno, com vulgueu,
sí,
mira,
sí.
Penso que
demà
serà el mateix
tiberi. Bueno, ja ens ho farem, no pateixis, tranquil, que trobarem, ja trobarem un peix per alguna banda. Sí. Cuida't. Oh,
mira, va vigilar bé el vidre, que no trenqui una rafa de vent,
sí,
que
sí.
No n'hi ha encara.
Merci per atendre'ns, que vagi bé, Martí.
Vinga,
adéu. Fins ara, a reveure, doncs avui no hi ha hagut preu del peix perquè no hi ha hagut peix.
Una jornada... Vaja. Que ràpid penja. Una jornada que se suma ja a les jornades una miqueta fluixes que portem de pesca, eh? En tot cas, esperem que això canvi. Tornem demà.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
això no hi ha cap solució. Jo tinc la clau. I millor que no, 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 no perdis les pors, 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 perquè aquesta nit, 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 ets meva. A cada segon, gon, gon, em perdona el món, 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 i al final de tot, 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 ets meva.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Per què és tan important l'etapa del 0 als 6 anys? Com puc saber què necessita el meu fill? Què li puc regalar ara que s'acosta Nadal?
El Montessori Palau Montgrí us ofereix la xerrada El millor regal de Nadal, la màgia dels primers 6 anys de vida, a Casa Pastors de Torroella de Montgrí.
Dijous 28 de novembre, a les 6 de la tarda, respondrem a aquestes preguntes